Dia lliure.
Podcast.
No? Donàvem algunes dades aquest matí, parlàvem que algunes fonts consultades per RAC1 deien que 7 de cada 10 persones de la tercera edat no sap operar al nivell del que requereixen aquestes entitats bancàries, 7 de cada 10, però és evident que és un problema que va més enllà. Hi ha un informe de l'Ajuntament de Barcelona de l'any passat que diu que a partir dels 75 anys, més de la meitat de les persones no saben o no coneixen els serveis mèdics a distància. Un de cada 3 no fa mai... dos de cada 3 no fa mai cap tràmit en línia amb l'administració. I per parlar-ne una mica i per posar-hi encara una mica més de profunditat a la qüestió, ens acompanyen la responsable d'acció digital de la Fundació Pere Tarrés, Mercè López. Què tal, Mercè? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el comissionat d'Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona, Michael Donaldson. Què tal, Michael? Molt bon dia.
Bé, bon dia.
Benvingut. Gràcies. A veure, deixem començar per aquest informe, Michael, perquè hi ha una bretxa molt gran a partir, teniu identificat, dels 75 anys.
Sí, jo diria que hi ha una bretxa digital especialment gran a partir dels 75 anys, però això que no tapi el fet de que hi ha una bretxa digital en general a tota la ciutadania. Insisteixo, certament a partir dels 75 anys aquesta bretxa es dispara, però no és exclusiva de més de 75 anys. També és veritat que hauríem d'afinar una mica per entendre què és la bretxa digital. Arrel d'aquest estudi que vam fer a l'Ajuntament de Barcelona, sobretot per recollir l'impacte de la Covid, vam veure que la bretxa digital es composa de 3 dimensions. Una primera, que seria l'accés a internet.
Uh-huh. Si tens o no tens internet a casa.
Efectivament, si tens o no accés a internet. Una altra cosa és si ho fas a través d'un dispositiu, com pot ser un mòbil o com pot ser un portàtil, perquè les funcions que et dona un dels dispositius és diferent a les altres. I l'últim, que és la més important, i és a la que tu feies referència just ara, és els usos, la capacitació. Tenir aquests dispositius, tenir aquest accés a internet, per què et serveix?
Clar, o sigui, tu pots tenir internet, pots tenir un smartphone, però no saber-ho fer servir.
Sí, efectivament.
Clar, hi ha molta gent gran que ens pot estar sentint, que té un telèfon mòbil, que té accés a internet, però que noi, o no té correu electrònic, no sap com és l'aplicació de la meva salut, no sap com és l'aplicació del seu banc, etcètera, etcètera. No? Clar, i això provoca conseqüències. Mercè, què implica en un món com el d'avui, que estem construint, veure's exclòs del món digital?
Clar, l'exclusió del món digital implica una vulnerabilitat social, també, perquè, clar, en l'accés a drets i serveis bàsics, com és serveis bancaris, administració pública, salut i altre tipus de gestions, poden veure molt complicades les seves gestions del dia a dia, i a més amb el perill de que no tenen l'autonomia de gestionar-los ells, ho han de delegar en una tercera persona. Per tant, també aquí ho estem exposant a que tinguin dos problemes d'estafes o fraus, depèn del tipus de gestió.
Mm-hmm. De fet, aquest informe, Michael, és molt interessant, perquè ara insisties molt bé que la bretxa gran es produeix als 75 anys, però això no vol dir que abans ja no s'estigui produint, no? Però estàvem parlant dels bancs. Dades que portàvem aquest matí a RAC1, 7 de cada 10 persones de la tercera edat no saben o no tenen els coneixements per relacionar-se amb la seva entitat bancària. Però si parlem de metges, a partir dels 75 anys veu trobar que més de la meitat no coneixen els serveis mèdics a distància. Dels que la coneixen, només 2 de cada 5 la fan servir. La meitat no demana cites al metge ni fa consultes en línia. La meitat no consulta webs de l'administració pública. No fan tràmits en línia. Les compres, que ara s'han normalitzat, 3 de cada 4 persones majors de 75 anys no compra mai per internet o no ven mai per internet. I la majoria no tenen ni internet a casa, un terç no té telèfon intel·ligent, i, en fi, hi ha gairebé la meitat que no tenen correu electrònic, que és una eina bàsica també en alguns camps per relacionar-se. Clar, no sé si et va sorprendre la quantitat de persones que estaven quedant al marge de la societat que estem construint, Michael.
Sí, en realitat aquí el que ha passat és que, sobretot per efectes de la Covid i de la pandèmia, la societat s'ha hiperdigitalitzat. És veritat que era un procés dels últims 20 anys, de fet hi ha dades que ens diuen que només en els últims 20 anys hi ha hagut tantes disrupcions tecnològiques i digitals com a tota la història de la humanitat. Clar. Junta, i el que ha fet la Covid i especialment la pandèmia és accelerar aquesta hiperdigitalització, de tal manera que ara, en realitat, la nostra vida és una doble dimensió. La virtual, on es poden fer milers de coses com totes les que tu apuntaves, i la presencial. I, efectivament, si quedes exclòs d'aquesta part virtual, quedes exclòs de moltíssimes. Per tant, més que sorprendre, el que ha passat amb el tema d'exclusió digital i de la bretxa digital que ja existia abans de la pandèmia, el que podríem parlar és que ha mutat, que seria un terme molt adequat pels termes que vivim, no? Ha canviat de tal manera perquè el context ha canviat. No és que totes aquestes persones tinguin menys capacitació que abans, no és que tinguin menys accés a internet, simplement que el context ha canviat tant en els darrers anys que aquestes persones, especialment de més de 74 anys, que no són nadius digitals, tampoc ho són, els de més de 40 anys, però han tingut més capacitat d'adaptar-se, doncs estan quedant fora d'una part molt important de la nostra vida i, efectivament, podem, en aquest sentit, parlar d'exclusió digital i d'exclusió social.
Recordo quan, precisament en aquesta pandèmia, ara deies que s'ha accentuat molt, un cas claríssim és la petició de les vacunes.
Mhm. Sí.
La vacunació es feia a través d'una aplicació i fins i tot recordo la crida de l'administració o el certificat Covid es descarregava.
Sí.
Recordo la crida de l'administració, una pregunta que vam fer, per exemple, en aquest cas a la Carmen Cabezas, que venia a dir que si coneixeu un avi en el vostre bloc de pisos que viu sol, ajudeu-lo.
Sí.
Ostres!
Sí. Sí, 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 l'altre dia una amiga em comentava que els seus pares tenien por d'anar a prendre un cafè, jubilats els dos, tenien por d'anar a fer un cafè perquè no podien descarregar-se el passaport Covid o si feia doncs, una miqueta repar o haver de fer-ho just abans d'entrar al bar i això, doncs clar, és que això t'impossibilita bastant, no? Insisteixo, és un nou problema que ha aparegut a l'agenda pública perquè ha canviat radicalment. L'Ajuntament de Barcelona des de fa més de 20 anys a través del Cibernàrium fa tota mena de formacions, però és que el panorama ens ha canviat tant que necessitem noves eines.
Però és que la pregunta potser no és tant, evidentment s'han de formar aquestes persones, i en el vostre cas, Mercè, em sembla que a més esteu rebent a la Fundació Pere Tarrés moltes demandes de formació d'aquest aspecte, però no és només la formació, és que pugui haver-hi una alternativa a tot això, no?
Sí. Sí,
que els serveis
sí.
hi siguin també sí. per una altra via.
Sí, sí, sí. Sí. No, és cert, eh? O sigui, aquest procés d'automatització és, insisteixo, des de fa temps, no? Les peatges podrien ser també un bon exemple. Bueno, ara ja en gran part de la xarxa ja no hi ha peatges, però també fa molt de temps que van treure les persones a les guixetes i posaven les barreres. Al supermercat ho estem veient cada vegada més. Efectivament, el que haurien de fer és combinar que tot el potencial de la digitalització no desmunitzi, que la tecnologia no tregui tota aquesta part més de presència més personal que ajudi, que assisteixi. No? En aquest sentit, com comentava, necessitem noves eines perquè és un nou problema. Hem tirat endavant el que li diem als agents TIC, que són treballadors de l'Ajuntament que acompanyen a les persones a fer els tràmits davant de l'administració o que assessoren a obrir-se un compte de correu, a recuperar la contrasenya, elements bàsics que en una vida tan digitalitzada necessitem de manera imprescindible.
Sí, gent que pot trucar a l'Ajuntament de Barcelona per demanar un assessor
en qualsevol qüestió d'aquestes. Es posen els dos, un al costat de l'altre, davant d'una pantalla, davant d'un ordinador, i fan els seus tràmits, perquè és cert que alguns tràmits de l'administració no són senzills. La digitalització existeix.
Però davant d'una pantalla, això vol dir que la persona ha de fer una trucada, videotrucada.
No. Comparteixen els dos la mateixa pantalla.
Seuen
un al costat de l'altre i, efectivament...
Sí. Pensava que deies que l'ajuda es faria a través de la videotrucada.
No ho compliquem tant. Ja. També és veritat que si es capacita aquella persona per poder fer trucades, més endavant es podria fer d'aquesta manera.
Mercè, què n'opines?
Bé, jo crec que és superimportant tenir una mirada humanista sobre la tecnologia, perquè la tecnologia no deixa de ser una eina que ens facilita la vida, però no és l'única eina. Per tant, sempre ha d'estar acompanyada, potser, de diferents estratègies, no? Com la presencialitat o altres maneres d'acompanyar, d'assessorar i de resoldre, no? Els problemes de la vida quotidiana de la gent. En el cas de la gent gran, a més, moltes vegades el punt de partida és que ja no saben ni com accedir a determinats serveis per un desconeixement. Llavors ja el punt inicial és que tinguin un assessorament, que coneguin, no? Quin accés tenen a determinats serveis socials, per exemple, perquè puguin després amb això trobar solucions que tenen de dependència o d'atenció o de gestió. Per tant, la formació és una de les, diguem, de les potes, no?, d'aquesta estratègia, no?, de solució per facilitar l'adquisició de competències digitals, que ha d'estar acompanyada, que ha d'estar articulada amb altres eines que facilitin, doncs, això, que puguin integrar aquestes tecnologies en la mesura de possible, perquè això així facilitarà moltes coses del dia a dia, des d'aplicacions que poden recordar com prendre la medicació com tenir un domini bàsic per poder interactuar amb l'aplicació de salut, i a més també no podem oblidar, no, la part d'entreteniment i de comunicació, que també això per la salut emocional i per la qualitat de vida de la persona és important, i més en aquest context Covid, no, que també s'han viscut moments, no, d'aïllament i de solitud. Per tant, entenc que és important, doncs, intentar tenir una visió integral, i a l'hora d'aplicar mesures també articular-les amb diferents perspectives per optimitzar, perquè si només pensem en formació o només pensem en assessorament o només pensem en acompanyament, probablement tinguem accions puntuals que no acaben d'adquirir tot el seu potencial perquè no estan del tot vinculades, i si les vinculem segurament siguin més efectives.
En aquest aspecte només volia fer una pregunta més, Mercè, que té a veure amb els efectes que té aquest, deia, d'aïllament social respecte al fet de no conèixer com funcionen aquestes noves tecnologies i aquesta relació amb l'administració, amb els bancs, amb els serveis, etc. Clar, hi ha un factor mental d'això. Això deu provocar efectes en l'autoestima d'aquestes persones, també.
Clar, evidentment, el fet de no poder comunicar-se, de no tenir les competències digitals necessàries per utilitzar determinades eines, això provoca un deterioro de la persona. No només al nivell cognitiu, perquè no és capaç de fer determinades accions, no és capaç de trobar solucions que resolguin els seus problemes. Afecta directament el que és l'autonomia de la persona i el seu benestar.
Sobre
nosaltres, les formacions que fem per gent gran, sí que hem fet algunes formacions durant el Covid en format virtual, que era tot un repte, no? com arribar, no?, a aquest col·lectiu, i sobretot l'enfocament que teníem, que havia d'haver un acompanyament emocional també, perquè, torno a dir, la tecnologia és una eina, per tant aquesta eina l'han de poder fer servir per resoldre coses, diguem, vitals, necessitats vitals, i llavors hi havia un component d'acompanyament emocional important, perquè també volíem detectar els casos de persones que potser es trobaven en una situació d'aïllament o solitud que s'estava generant realment un problema.
Volia acabar només amb una qüestió, que és la que hem engegat. Avui hi ha una protesta, o s'ha fet córrer una protesta per no utilitzar les targetes bancàries en protesta, això que dèiem dels bancs. Des de l'Ajuntament de Barcelona, teniu alguna proposta de com solucionar aquests problemes que s'estan derivant de tancament de sucursals, tancament d'oficines bancàries i tancament també de les pròpies màquines, diguem-ne, per extreure diners, no?
Sí, justament s'està treballant, es va llançar una proposta per recuperar, inclús posar en centres cívics, centres de proximitat, equipaments municipals, caixers automàtics. Es vol dur en els propers mesos una prova pilot per veure si això es podria escalar, per veure quines són les necessitats que es cobririen, què és el que realment caldria, i tot just ara s'ha iniciat la conversa amb els bancs per veure com entre tots podem posar com a mínim una mínima solució en aquest problema que efectivament acaba de sortir.
Caixers automàtics en centres cívics?
Sí, efectivament.
Perquè estiguin vinculats a un banc o que siguin...
Sí, efectivament, serien de qualsevol entitat bancària.
I la resposta d'aquestes entitats està sent...
Tot just s'acaben d'iniciar les converses.
D'acord. No sé si voleu comentar alguna cosa, Artur o Sara, el Manchón o la Tània. Sobre...
Bàsicament, que la sensació que tens és que són els poders públics que han de garantir aquest tipus de serveis, no? I això, clar, em fa l'efecte que és molt fàcil, no molt fàcil, però és fàcil dir en alguns àmbits, però en pobles petits, no? Jo penso molt en llocs que estan una mica fora d'algunes administracions fortes i que poden tenir més problemes. I que després també hi ha una qüestió, no?, que ens passarà a tots, diguem-ne això. És a dir, aquest tipus d'exclusió tecnològica, no?, i de veure coses que no entens, això, és a dir, tu vas veient, no?, com els teus pares, per exemple, cada vegada els hi passa més, però després et passarà tu, perquè va molt ràpid, això.
I ens està passant ara. És a dir, tot el que és el phishing, el smishing, tot el que és la ciberdelinqüència, sí, tot això, ens està passant a totes les edats. El ciberacoso ho pateixen especialment la gent jove. És a dir, ser digital no vol dir tenir una capacitació... Exacte, no? És innat o no et salva de res, i per tant, utilitzar amb un domini absolut a les xarxes socials no vol dir que tinguis una capacitació total pels usos, pels beneficis, però també pels perills. Per tant, efectivament, just ho he comentat al principi de tot, és veritat que la bretxa seva especialment a partir dels 74 anys, però ningú està exempt, perquè té moltíssimes dimensions, no?
Tània o la... Tània, digues.
Jo només volia donar dues dades, i és que els beneficis del 2021 del BBVA van ser 4.653 milions d'euros, els de CaixaBank més de 5.200, veritat que s'ha fusionat amb Bankia, però si no, sense aquest impacte serien 2.500 milions d'euros. Per tant, és indigne que els bancs no permetin tenir més personal o buscar una manera d'acompanyar la gent gran, no només perquè s'ho mereixen i per un respecte i per acabar amb aquesta distinció social i aquesta, doncs aquest problema, sinó perquè al final també tenen aquest paper, no?, d'acompanyar a la societat si tenen aquests beneficis, i l'administració pública ha d'intentar de buscar la manera, doncs, d'aquestes persones, sobretot perquè no pateixin, perquè això genera, i ja fins i tot jo que sóc jove, a vegades he sentit que m'haig de posar molt ràpid al dia en moltes coses, i això genera angoixa i ja en tenen prou, no?
Bé, i perquè sent jove, per exemple, anar a fer un tràmit a l'agència tributària és tota una aventura i és una gimcana per qualsevol, tinguis l'edat que tinguis, no? Al final
correcte.
És, al final és la lentitud de la burocràcia encara doblement complicada perquè s'ha retirat l'atenció presencial a entitats bancàries, en el cas dels hospitals i els CAPs, perquè estaven col·lapsats per la pandèmia també, i en tot cas em feia reflexionar molt això que deia el Michael, no?, de la doble dimensió virtual i presencial. La nostra vida és una vida de contrasenyes i de codis PINs.
Oi, sí.
Arriba un moment en què ni nosaltres mateixos, tinguis l'edat que tinguis, saps ja recopilar totes les contrasenyes diferents i codis PINs diferents que
necessitem. I és una angoixa, això. És una angoixa. A mi m'angoixa, això,
dia a dia per poder fer les gestions bàsiques de la nostra vida personal i laboral.
Imagina't persones que no han viscut amb PINs i contrasenyes en tota la seva joventut i fins i tot els primers anys de la maduresa. O sigui, aquest és un problema real que, evidentment, ha florit en les últimes setmanes i els últims mesos al voltant de la qüestió bancària, però no és exclusiu de la qüestió bancària, perquè afecta també les administracions, probablement sigui més greu per aquí, i també afecta els comerços, en fi, qualsevol àmbit de la vida d'aquesta societat molt digital que estem construint i que probablement està deixant del marge algunes persones, bastantes. La Mercè López és responsable d'acció digital de la Fundació Pere Tarrés. Moltíssimes gràcies, Mercè.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I en Michael Donaldson és comissionat d'innovació digital de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos, Michael.
Moltes gràcies.
Adéu.